Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. La dexametasona, un medicament de fàcil accés i de baix cost, pot ajudar a salvar vides de pacients que es troben en estat greu a causa del coronavirus. El fàrmac, un esteroide conegut i que actualment s'utilitza com antiinflamatori i immunosupressor, contribueix a reduir l'excessiva resposta defensiva del cos contra la Covid-19, una reacció que pot portar a la mort, segons indica un estudi de la Universitat d'Oxford. Els investigadors assenyalen que el fàrmac redueix en un tercer el risc de mort dels pacients connectats a ventilació i que és el primer fàrmac capaç de reduir la mortalitat del virus. I més coses, el govern espanyol aprova el fons de 7.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes. També ha aprovat el criteri per repartir-lo, que a més de la meitat d'autonomies consideren injustos. Són calés que despeses sanitàries, d'educació i per transport públic. La Generalitat xifra en 3.200 milions la part que li tocarà, una quantitat que el govern català troba totalment insuficient per poder fer front a totes les despeses que ha generat la crisi del coronavirus. La portaveu del govern, Meritxell Budó, va dir que no n'hi ha prou perquè la afectació directa del Covid-19 a Catalunya s'ha calculat en 4.500 milions. I encara us expliquem que els busos de Barcelona deixen de vendre bitllets en efectiu. Els usuaris dels autobusos urbans de Barcelona podran comprar el bitllet senzill d'autobús de TMB a través del mòbil a partir d'avui. L'adquisició online es pot fer amb l'aplicació TMB App i validar el títol a través d'un codi QR a dins de l'autobús, on hi haurà tres aparells. Transports Metropolitans de Barcelona vol d'aquesta manera que desaparegui la possibilitat de pagar el metàl·lic dins del vehicle. I en plan religiosa i cultural us expliquem que s'esgoten les 37.000 entrades exclusives per als barcelonins per a visitar la Sagrada Família, la reobertura per fases d'aquest temple i la voluntat de fer un homenatge als ciutadans de Barcelona ha tingut una ràpida i satisfactòria resposta per part dels barcelonins. En menys de 5 hores, ahir es van esgotar les gairebé 38.000 entrades que s'havien posat a disposició a través del web de la Sagrada Família per als mesos de juliol i agost i que eren exclusives, com deien, i gratuïtes per als residents de Barcelona. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel.
Quins dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es. Perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb la parella ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669 56 17 68. Apunta, 669 56 17 68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó, vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669 56 17 68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de Síntesis...
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Minuts que passen de les 9 del matí. Continuem endavant el programa a primera hora i ara és moment de donar pas a Eulogi Broto. Eulogi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Mercè.
Què tal? Com ho portes? Com estàs?
Bueno, bé.
Ai, aquest bueno. Què passa, Eulogi?
Sí, no, home, una situació com la que hem viscut fa sí. que l'administració estigui tancada durant mesos i que, com que no, al final no s'han allargat els terminis de renta, d'impostos, etc., doncs tota la feina que tens normalment 3 mesos per preparar, aquest any ha tocat fer-la en un mes. Queden 15 dies per acabar les campanyes d'impostos i estem una mica desbordats, suposo, tots els professionals del sector.
Uh-huh. Eulogi Broto és jurista i professor de l'ISCEP, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i amb ell doncs, repassem una mica el que serien els titulars, també més concretament els jurídics, com per exemple aquesta notícia... Bueno, jo no sé si ja de primeres tu volies comentar alguna notícia que t'hagi colpit especialment o que trobis interessant que compartir amb la nostra audiència, Eulogi.
Bé, home, a mi últimament em preocupa molt tot el tema racial que s'ha viscut als Estats Units i que sembla mentida que a les alçades que estem encara hi hagi éssers humans que es plantegin aquest despreci per la vida d'un altre només pel fet del color de la seva pell, no? I bé, com que a Europa això sembla que està bastant més superat, doncs no cal comentar gaire, però sí que em sorprèn que cada cert temps això es repeteixi en països fora de l'àmbit europeu.
Eulogi, també, aquests dies que nosaltres vam parlar amb gent de sorracisme, també, perquè, clar, és el que tu deies, que aquí a Europa, dintre de tot, sembla ser que estigui més superat, no? Però avui podíem llegir el Punt Avui, en la seva portada, que els socis del govern català se les tenen ara pel racisme en els Mossos d'Esquadra. Esquerra exigeix a Miquel Buch canvis a la policia i diu que els actes racistes no són fets aïllats.
Bé, jo aquí no ho qualificaria d'actes racistes, sinó que hi ha una certa predisposició de certs agents a un abús amb les seves atribucions, en les detencions, etc., de qualsevol persona. Vull dir, no per fet de racisme, sinó per fet de no voler escoltar ni dialogar. Tots hem patit aquesta situació que estàs rebent una sanció de trànsit o el que sigui i et fa por dir res perquè dius que encara serà pitjor,
sí.
Per exemple, no?
Sí.
Per tant, home, jo aquí, honestament, per l'experiència que tinc dintre del món judicial, no ho qualificaria com un tema de racisme, més enllà de que ara els titulars ho suportin tot. Sempre hi ha hagut un tracte diferent, aquell que és diferent. Per tant, doncs, aquell que és d'una altra ètnia, d'una altra orientació sexual, d'una altra religió, d'una altra cosa, a qualsevol lloc, se sent una mica mirat amb una mirada diferent. Qualificar-ho de racisme aquí em costa de veure-ho perquè jo ho visc des de dins del sistema, però bueno, sí que és un diàleg que de tant en tant cal treure perquè la gent estigui conscienciada i precisament aquests fets aïllats no acabin esdevenint tendència general i donant normalitat a situacions excepcionals.
Uh-huh. Eulogi, passem de tema, parlem ara del Tribunal Constitucional que ha rebutjat suspendre les condemnes dels líders sobiranistes. Quin pas ara toca fer que per endavant pel que fa al procés en via judicial? Què significa aquesta notícia?
No, aquesta notícia significa una aplicació lògica del sistema de penes i del sistema penitenciari. És a dir, les condemnes totes són importants, més enllà del compliment que després resulti o no, totes són importants, totes són de 9 a 13 anys, totes són superiors a 5 anys. Llavors el que diu el Tribunal Constitucional és que amb penes tan grans, totes superiors a 5 anys, no procedeix la suspensió, donat que és una sentència ferma. Què ens trobem? Ens trobem que aquesta petició la van fer les defenses en el moment de presentar el recurs d'emparament per vulneració de drets fonamentals durant el judici i el procés en general, no? Llavors, quin és el següent pas? El Tribunal Constitucional que resol ara és una petició excepcional, prèvia, per dir-ho així, una mesura cautelar, perquè ens entenguem, amb llenguatge que tothom entengui, que és abans d'entrar a resoldre els recursos, demana una gràcia que és fins que no es resolguin, suspengui l'aplicació de la pena, no? Que si després la resolució del recurs hagués estat denegatòria, aquesta pena, com que estava suspesa, s'ha de continuar complint per la mateixa durada, és a dir, aquests dies no comptarien. Per tant, de fet, no canvia res. Amb penes d'aquest caliu era bastant improbable, això ja ho havíem comentat algun altre dia, que el Tribunal Constitucional suspengués l'aplicació, i ara el que queda és que el Tribunal Constitucional resolgui la causa principal que li ha arribat, no la petició de suspensió de penes, sinó els recursos d'empara. I això vol dir que han d'entrar en el fons de les peticions de vulneració de drets. I aquestes vulneracions de drets fan que es pugui rebaixar les condemnes, hi hauria una rebaixa. Si aquestes peticions són desateses, doncs el Tribunal Constitucional no pujarà les condemnes, per entendre's, no revisa el fons, sinó revisa les vulneracions de drets. Si hi ha hagut vulneracions, s'haurà de tornar al Suprem perquè les corregeixi, i si no hi ha hagut vulneracions, que probablement el sistema judicial aquí es blindarà entre ells i la resposta a Espanya serà que no hi ha hagut cap vulneració, doncs tot quedarà igual i, per tant, les penes es poden seguir complint fins que la vigilància penitenciària doni un altre grau o fins que es compleixin efectivament i puguin sortir de la presó perquè ja han complert la pena.
L'advocada de Trapero, Olga Tubau, reclama obviar la sentència del Suprem pel seu client. Què passarà?
Home, és difícil. És difícil que s'obviï perquè, clar, el Tribunal Suprem és el màxim òrgan judicial de l'Estat. Per tant, qualsevol altre jutjat que estigui fent una sentència respecte a un tema que el Tribunal Suprem ha conegut tan recentment, tampoc és que sigui una sentència de fa 10 anys, sinó que és recent. Ara, amb el Covid hem perdut tots els terminis i la noció del temps, però estem parlant de que la sentència és de fa 2 dies, si prescindim del període de confinament. Per tant, és molt difícil que l'Audiència Nacional s'abstingui de tenir-la en compte. Ara, jo no entenc, havent-la llegit a fons, jo no entenc que la sentència del Suprem perjudiqui en aquest cas els Mossos d'Esquadra, perquè la mateixa, els fets provats estableix en alguns moments que a les reunions que va haver, per exemple, per preparació del referèndum al Palau de la Generalitat, els Mossos, personats allà amb diversos comandaments, entre ells el senyor Trapero, van demanar la suspensió al govern de l'1 d'octubre per evitar problemes, etc. Per tant, sembla que ha quedat demostrat a la sentència del Suprem que el senyor Trapero no formava part, ara parlo merament dels fets provats, considerats a la sentència del Tribunal Suprem, no formava part d'aquesta maquinació que podria comportar la pena de rebel·lió o sedició. Si tu no fos més part, no et poden condemnar. I si tu has demanat que això no es faci, sembla que és una prova irrefutable si ve del Suprem. Per tant, més enllà de que la Fiscalia ha optat per les mateixes acusacions d'edició i rebel·lió i que després les hagi anat alterant durant el procés i hagi acabat amb un fet de desobediència, jo no considero tècnicament que, més enllà del debat jurídic, que la sentència sigui contra el senyor Trapero com un precedent notable. Al contrari, penso que ha de servir perquè el senyor Trapero quedi una mica al marge de tot el que és el procés, perquè a més no es pot negar la intervenció dels cossos policials. Si al final no es va poder evitar el referèndum, llavors tots els cossos policials, també la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, haurien de ser sancionades, perquè malgrat les imatges que vam veure, el referèndum es va celebrar. A partir d'aquí, jo considero que l'Audiència Nacional tindrà un criteri més corporatiu a favor dels Mossos d'Esquadra com a policia i força d'ordre públic, i que la sentència no serà en la línia de la del Suprem.
Ens queden pocs minuts, dos minuts, Eulogi, però m'agradaria que definissis aquesta paraula, inviolabilitat, i què et ve al cap?
Inviolabilitat, i què em ve al cap? Doncs inviolabilitat, evidentment, per un jurista el primer que ve al cap és la inviolabilitat domiciliària, i la llibertat absoluta personal que té tothom al seu domicili. A partir d'aquí, després, hi ha la inviolabilitat dels parlamentaris en l'exercici del seu càrrec, i en aquest país, per una exempció constitucional que ve de l'antic règim, potser la inviolabilitat de la monarquia respecte a no respondre mai dels seus fets. Però com a drets, la inviolabilitat és de tothom dintre del que seria la seva llibertat domiciliària.
Com valores, doncs, que PSOE, PP i Vox hagin vetat de nou investigar la Casa Reial?
Veus? Ho he encertat, eh?
Sí, dic, mira, és que ho té tot lligat, eh? Ens deixa el punt final per enllaçar-ho.
Per enllaçar-ho, molt bé. Em sembla una anomalia democràtica considerable, i trobo que no li fa cap bé a la Casa Reial, perquè qualsevol president de la República, qualsevol democràcia consolidada, fins i tot el senyor Trump es va enfrontar a un impeachment fa poc, que no va sortir, però es va enfrontar, qualsevol cap d'estat és responsable dels seus actes, i en un país seriós a nivell democràcia consolidada, de tradició consolidada, el cap de l'Estat, no dic Espanya, qualsevol país, és responsable dels seus actes, i per tant té plena potestat al Parlament i l'Estat com a tal per poder-lo jutjar a través dels seus procediments. Cada país són diferents, si comet actes contraris a la legalitat vigent. Per tant, aquest blindatge tan exagerat de la Casa Reial en aquest país, crec que en el fons els perjudica, perquè és un fet tan excepcional que cada vegada més població es qüestiona el per què. Tenim una Constitució votada fa més de 40 anys, on la majoria de la població que avui en dia té dret a vot no va participar, i molta gent no entén sí que es consideren monàrquics políticament, està bé, hi ha un cap d'estat, però si el cap d'estat comet actes irregulars, igual que el president d'una comunitat autònoma, igual que el president del govern, igual que un cap d'estat d'un altre país, per què no se l'ha d'investigar? I sembla clar que en aquest cas és una protecció treta de context i el tiempo. Crec que això debilita la monarquia, que és un error estratègic.
Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISRET, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Un plaer, com sempre, escoltar-te, Eulogi, i esperem que la setmana que ve et puguem tenir aquí, en vivo i en directo, eh?
Perfecte.
Vinga, cuida't moltíssim, una abraçada.
A reveure, gràcies.
I nosaltres, amb crits de llibertat, justament, aquí tens a Feliu Ventura, cantautor valencià.
Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clans de justícia. Llibertat. en les idees, martells del pensament, de l'er de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau. Esclau i generós i bategant per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. 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 Llibertat.
Ràdio Estel. Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi, a primera hora.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-60-96.
Doncs vinga, ja ho sabeu que un dimecres més volem parlar sobre el món de les herències, volem aprofundir-hi, com no, que saludem ja l'experta per antonomàcia del món de les herències que ens visita a Ràdio Estel les setmanes que ve a l'estudi. Maria Elba, què tal? Bon dia.
Hola,
què tal?
Bon
Com
dia.
Estem?
Molt bé, Joan.
I és que moltes parelles, atenció, s'estan quedant vídues arrel del Covid-19. A més de trobar-se soles o sols de la nit al dia, hauran d'enfrontar-se a la burocràcia, als tràmits per poder obtenir una pensió de viudetat o als tràmits per acceptar aquesta herència, Maria Elba?
Sí. Estos días hemos estado recibiendo varias consultas vía telefónica sobre este tema y la verdad es que oír la voz tan angustiada de la persona que tenemos al otro lado del teléfono son como verdaderos niños perdidos en el mar.
Jo entenc que truca molta gent i et deu dir, per on he de començar? Què és el que he de fer? Perquè sí, no m'ho esperava, això.
Exactamente. Normalmente las personas mayores fallecen por una enfermedad previa y van poquito a poco apagándose. Pero en este caso ha sido algo fulminante, de la noche a la mañana.
Per tant, deixa'm iniciar per aquí. Hi ha alguna norma general sobre els drets que puguin tenir aquestes persones o no?
Efectivamente. Hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta como norma general. En primer lugar, que las personas que estaban casadas van a poder cobrar la pensión de viudedad. Y las personas que no estaban casadas, que eran pareja estable y estaban inscritas en el registro de parejas estables, también. Ojo, si no estabas inscrito como pareja estable en el registro de pareja estable, no vas a poder cobrar la pensión de viudedad. Dato muy importante, la inscripción en el registro de parejas estables.
Per això entenc que totes aquelles persones que, per una raó o altra, aquí no ens hi posem, però que no es vulguin casar o no estiguin casades, almenys que s'inscriguin al registre, perquè si no costarà molt heretar...
Sí, la pensión de viudedad no van a poder cobrarla. Cosa distinta es los derechos hereditarios. Los derechos hereditarios van a ser exactamente los mismos de las parejas estables que de las parejas que se hayan, digamos, casado, de los cónyuges que se hayan casado y se hayan quedado viudos. No, la ley no distingue.
I quins drets els dona la llei si en un suposat cas no ha donat temps de fer testament?
Vale, siempre distinguimos entre los derechos que tú tendrás si hay testamento, esos derechos serán los que ponen en el testamento, y los casos en que fallece una persona sin haber hecho testamento. Cuando alguien muere sin haber hecho testamento, habrá que distinguir. Si el defunto no tenía hijos, el cónyuge o la pareja estable será su heredero. Vale. Pero si el cónyuge sí ha tenido hijos, la pareja o el cónyuge no será el heredero. Ojo al dato, no será el heredero. Únicamente tendrá el derecho al usufructo de la herencia, a usar y a disfrutar de todos los bienes de la herencia, però no serà el propietari.
Ara recordava, Maria Elba, en un programa en vam parlar d'això, de si no donava temps a fer testament, hi havia finalment i com a última opció un testament oral.
Hológrafo, oral, ojo, eh? Hológrafo. Es decir, en Catalunya solo existen dos tipos de testamentos, que a veces nos comentan de los testamentos orales. En Catalunya el testamento oral no existe. El testamento solo puede ser testamento notarial o testamento hológrafo, que también nos han consultado estos días sobre qué podían hacer estas personas que no podían ir a un notario a hacer un testamento. Además que las notarías han estado cerradas bastantes días. En ese caso, el testamento hológrafo es un remedio de urgencias, pero es un remedio en el cual tú coges un folio y escribes, o sea, tienes que escribir de tu puño y letra lo que tú quieras dejar a las personas que tú quieras. Y siempre tienes que nombrar un heredero. Por ejemplo, nombro heredero a mi hijo pequeño, a mi vecino, a la radio Estel. Pero tienes que poner heredero tal persona. Y aparte también puedes poner que le dejo mi vajilla a mi vecino o mi mascota a tal persona, etcétera, etcétera. Es un testamento en el que tú tienes que nombrar heredero y tienes que hacerlo de forma manuscrita, poner la fecha. No puede haber ningún tipo de tachón, porque en ese caso ya el documento no vale.
Claro, porque entenc que has de mostrar el tipus de lletra, que és el mateix.
Exacto, i luego, però ese testamento que te sale gratis, luego le sale bastante caro al heredero. ¿Por qué? Porque tiene que legalizarlo. Ese testamento hológrafo tiene que hacerse con él después un peritaje caligráfico para demostrar que la letra es el de quien decimos que es. Hay que llevarlo a la notaría, el notario tiene que protocolizarlo después de haber comprobado a través de una prueba pericial de que esa letra pertenece al difunto. Es decir, es un proceso costoso, caro, pero nos saca del paso si tenemos claro a quién queremos dejar nuestras propiedades y no podemos salir de nuestro confinamiento.
Per cert, Maria Elba, deixa'm preguntar-te què s'entén per parella estable, perquè, esclar, fa un moment parlàvem de parelles casades, de parelles no casades però inscrites al registre. Clar, al nostre país hi ha molts tipus de parelles. Per exemple, poden ser del mateix sexe?
Sí, efectivament. Pareja estable son dos personas que conviven en una comunidad de vida análoga a la matrimonial y que se hallen en alguno de los siguientes casos. Primer caso, pues que haya formalizado la relación a través de un documento notarial. Segundo caso, que tengas una convivencia de duración de 2 años ininterrumpidos, como mínimo 2 años ininterrumpidos. Luego hay que acreditar esa convivencia. Normalmente es el empadronamiento, pero hay otras pruebas. O bien que tu convivencia sea inferior a 2 años, pero que hayas tenido durante esa convivencia un hijo. En todos estos casos, la ley entiende que hay una pareja estable. Y, por tanto, si hay una pareja estable, tiene los mismos derechos hereditarios que los casados.
Això t'anava a preguntar, ¿eh? Normalment amb el padró ja serveix.
Sí, si están empadronados, perfecto. Pero habitualmente, las parejas de hoy en día ni siquiera están empadronados.
Ens oblidem del padrón, sí. Queda com a cosa antiga.
Sí. Van, coge los bártulos, uno lleva toda su ropa y enseres personales a la casa del otro o de la otra y inician la convivencia. Pasan olímpicamente de que quede huella en ningún tipo de registro, ni siquiera el empadronamiento.
Clar, després venen els problemes. Deixa'm preguntar-te per últim també. On està el registre de parelles estables que ens comentaves? On ens hem de registrar com a parella estable?
Mira, si és en Barcelona, està aquí en la calle Pau Clarís, esquina, com se llama? Caspe. Caspe, exactament, en Pau Clarís 81. Ahí tenemos el registro de parejas estables, que es muy sencillo. Vas para allí con tu pareja, os inscribís y ya automáticamente tienes más derechos. O sea, no te perjudican nada y te dan más derechos.
Parlant del carrer Casp, a més, és on podem trobar la teva assessoria,
sí,
el teu bufet.
Ah, sí,
estava
molt cerca d'aquí, sí.
Carrer Casp número 37, segon tercera de Barcelona. A més, si voleu més informació, que podeu trucar a la Maria Elba Rojas del bufet de Rojas al 93-246-60-90 o informar-vos-en a través de www.bufeterrojas.es Inclús enviar-li un mail, info@bufeterojas.es.
Joan, i en època de confinament, cita prèvia.
Sempre cita prèvia, que per cert la demanem per telèfon o per web, eh?
Sí, efectivament.
Per les dues coses. Maria Alba, com sempre, un plaer.
Igualment, Joan.
Fins la propera.
Adéu.
Doncs acabes d'escoltar Little Lies de Fleetwood Mac, una cançó que li encanta al Jordi Carretero i que li dediquem a ell. En aquests moments doncs, hem pogut desconnectar una mica de l'actualitat i deixar-nos emportar per la bona música. Ara marxem a publicitat i a la tornada ja tenim preparada a Bet Abad, de directora de l'Agència Catalana del Consum, que avui ens parlarà de les afectacions del coronavirus per les persones consumidores.
Ràdio Estel.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
T Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Ara és moment de saludar a la directora de l'Agència Catalana del Consum, la Beth Abad. Amb ella dedicarem els propers minuts a parlar de l'impacte de la crisi de la Covid-19 en l'àmbit del consum i com fan front a aquesta situació des de l'agència per continuar protegint els consumidors, com han fet sempre, i les consumidores. Molt bon dia, Beth.
Bon dia.
Què tal? Com estem, Beth?
Doncs bé.
Ai, que teníem ganes ja de que estiguessis aquí amb nosaltres, Beth, però haurem d'esperar.
Sí, també des de casa, però bueno, espero que molt aviat ja pugui venir als estudis de Ràdio Estel i compartir doncs, aquesta xerrada amb vosaltres en directament.
Tenies la ràdio revolucionada, eh? Vindrà avui la Beth Abad? No vindrà? Nosaltres pensàvem que vindries i estàvem tots com expectants.
Sí.
Bueno.
Encara estem esperant que s'aixequi la
ben fet. Alerta. Sí.
I per motius de seguretat encara doncs, estic fent teletreball a casa, però espero que molt aviat ja pugui venir als estudis de Ràdio Estel i saludar-vos.
Molt bé.
Tots i a totes, que ja en tinc moltes ganes, la veritat.
Beth, parlem una mica dels consumidors, no? Aquestes afectacions del coronavirus per a les persones consumidores en els darrers dies. Sabem que l'Agència Catalana del Consum heu posat en marxa una nova campanya per continuar fomentant, no?, el consum responsable, com heu fet sempre. Creus que la crisi sanitària ha fet augmentar la sensibilització cap a aquesta forma de consumir?
Mira, de fet, la campanya de consum responsable la vam iniciar a finals de l'any passat i ja, aquest any teníem previst ja de fer una campanya molt més contundent per fomentar els valors que hi ha darrere del que nosaltres anomenem consum responsable. Evidentment, amb la crisi del Covid, aquesta campanya la vam haver d'aturar i suspendre i iniciar la campanya de Cuidem el Consum, que era aquella per donar consells a tots i a totes de l'impacte del Covid-19. Un cop ja estem en la fase que estem i que esperem que molt aviat doncs, ja estem en una nova normalitat, com diuen, doncs, evidentment hem iniciat la campanya de consum responsable, perquè des de l'agència sempre hem treballat per fomentar actituds ètiques envers el consum, de manera que nosaltres què volem? Doncs fomentar un consum que sigui més sostenible, de proximitat, crític, solidari, conscient, que és molt important, i no sexista. I, precisament, d'acord amb una enquesta que vam fer el mes d'abril, que jo vaig comentar-ho, i amb un estudi que, aprofito l'avinentesa, que presentarem el dilluns que ve via YouTube, sobre els possibles canvis en els hàbits de consum com a conseqüència d'aquesta crisi, que aquesta crisi queda encara més palès de la sensibilització cap al consum responsable, cap a aquest consum de proximitat i sostenible. I, per tant, un dels impactes positius del Covid-19 ha estat aquest, no? Però ara ens falta saber si aquests nous hàbits seran perdurables, si els assumirem o quedaran fixats en el nostre comportament habitual, val? Per tot això, per tot el que t'he explicat,
sí.
Des de l'agència, doncs, hem encetat de nou, que de fet ja l'havíem començat el mes de gener-febrer, però hem tornat a encetar la campanya del consum responsable Depèn de tothom, que estem difonent en les nostres xarxes socials i que consta de tres històries molt boniques, per cert, jo les aconsello, tres històries molt boniques en les quals els personatges que hi surten reflexionen sobre el consum responsable a partir de situacions molt clares i pràctiques amb les quals tots ens podem sentir identificats. L'objectiu d'aquestes tres històries, i insisteixo, són boniques, de debò, l'objectiu és fer-nos pensar d'una manera amena i empàtica sobre les accions i decisions quotidianes que tenen a veure amb un consum més responsable. Per què? no sé, les nostres accions i decisions del dia a dia tenen efectes i conseqüències en la societat i en el planeta. I moltes vegades no som conscients d'això. I un objectiu de l'agència, una missió de l'agència, una funció de l'agència, precisament, és també transmetre valors i consciència.
I bé, dius que aquestes tres històries les podem trobar a les vostres xarxes socials, eh? De l'Agència Catalana del Consum.
Ah, exacte. A Instagram, a Facebook, a Twitter, a Spotify. És a dir, són tres històries que hem fet aquest llançament precisament la setmana passada, quan acabem una etapa de l'impacte del Covid, en comencem una altra, i el consum responsable és molt important en aquesta etapa. I aquestes tres històries que ja teníem preparades per passar-les al mes de març, que no va ser possible, les estem passant ara. Són fresques, empàtiques, són boniques, i cada una de les tres històries parlen de sostenibilitat, et parlen de no sexisme, et parla de productes de proximitat, o sigui, d'aquest consum responsable i conscient, però d'una manera divertida.
Doncs farem una ullada, eh? En aquest espai, Bet, també hem parlat en diverses ocasions d'un consum més responsable, de fet, tu ara n'estaves fent menció, no? Resulta beneficiós per tothom, per cadascun de nosaltres com a individus, no? Però també per al conjunt de la societat, oi?
Efectivament, és el que dèiem. Fer un consum responsable implica... O sigui, no és només quedar-te amb la paraula i no, jo faig un consum responsable. Sí. No, fer un consum responsable implica informar-se, planificar, reflexionar sobre les conseqüències dels nostres actes de compra. Som responsables nosaltres dels nostres actes, però des de l'agència també hem d'ajudar a tots els consumidors i consumidores a posar-ho fàcil, o si més no, a reflexionar o a entendre-ho, val? I tot això, evidentment, tenint en compte, a més de les característiques... A més, evidentment, a part de les reflexionar sobre les conseqüències dels nostres actes de compra, hem de tenir en compte, evidentment, pues, els preus, aspectes com ara la conservació del medi ambient, no? La justícia social també és molt important, i sobretot, i jo sóc una gran defensora, la igualtat de gènere. És a dir, hem d'incloure... en els nostres valors a l'hora de comprar i de consumir, tot el que acabo de dir. Si som conscients de tot això, a l'hora de consumir serem més responsables. Per què? Perquè tots aquests aspectes repercuteixen positivament en molts aspectes, com per exemple la conservació i la millora del medi ambient. Per què? Perquè reduïm residus i contaminació. És molt important. Dos, potenciem l'economia local i del nostre país, ja que consumim més productes de temporada i de proximitat. I ara més que mai, després de la crisi del Covid-19, hem d'ajudar més que mai la nostra economia local i els productors del nostre país. Tres, evidentment, més control de la nostra economia personal o familiar, que ara és més necessari que mai.
Ui, tant, sí.
Mesos, sí o no?
Sí.
Tancament, i ara hem de ser molt responsables també en la nostra economia personal i familiar.
Clar, aquesta economia domèstica, no? Que...
Exacte. És tan senzill com reflexionar sobre el que necessitem, o sigui, comprem allò que necessitem realment, yeah, i evitem compres impulsives, val? I són els 4 o 5 consells de quan nosaltres parlem de consum responsable, que ens veiem amb l'obligació de transmetre-ho, d'informar, però també d'educar i fer pedagogia.
Bet, ara hem de canviar de tema. Avui estem parlant amb la Bet Abad. Ella és la directora de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat. Des de l'agència també ho ha anunciat recentment l'inici d'una campanya d'inspeccions sobre productes destinats a la prevenció de contagis. En què consisteixen aquests controls? Què fareu?
Com veus, com podeu observar, Marlí, tots els meus oients, l'agència fem moltes coses. En veritat, una és informar...
Consciència, també, no?
Sensibilitzar,
exacte,
és molt important. Però, clar, l'agència també ha d'actuar. No només ens hem de quedar amb aquests discursos. No, l'agència també té un paper molt important, que és defensar el dret de les persones consumidores. I com ho fem? Actuant. I una de les formes que tenim d'actuar, a banda de rebre reclamacions i consultes, i intentar, a través de la mediació i l'arbitratge, resoldre-ho, també intervenir quan, perdoneu l'expressió, quan hi ha actituds o accions mal fetes. No? Això tenim un codi de consum. I per això, aquesta campanya d'inspecció, o sigui, l'agència també actuem. Dieu coses, però què feu? Doncs també actuem. Doncs en aquesta campanya com actuem? Evidentment, a través de la inspecció, no? Doncs la inspecció de l'agència controlarà aspectes concrets, com ara, per exemple, l'etiquetatge, la publicitat, les característiques o els preus dels productes que considerem imprescindibles per minimitzar els riscos de propagació de la malaltia del Covid, és a dir, aquells productes que s'estan venent per sentir-nos més segurs, no? I aquí m'estic referint, bàsicament, mascaretes, gels hidroalcohòlics i antisèptics. En aquí l'agència actuarà si detectem que hi ha irregularitats. És evident que en el context actual de pandèmia ha augmentat considerablement la demanda d'aquests productes, val? Que s'utilitzen per prevenir els contagis. I és per aquest motiu que durant l'estat d'alarma es va establir mesures perquè la ciutadania, a l'hora de comprar tots aquests productes, primer, tingui tota la informació, una informació certa i veraç, val? Dels productes que va comprar. I per tenir aquesta informació, què exigim? Doncs que estiguin degudament etiquetats. És a dir, l'etiquetatge és la informació que nosaltres tenim a l'hora de comprar. I a més, no només això, a més, des de l'agència també intervenint quan, per evitar situacions d'abús en els preus. Val? L'Estat va fixar imports màxims de venda al públic en el cas concret de les mascaretes i els gels, i ho va fer a través de l'Agència Espanyola del Medicament. Per tant, aquí també hi hem d'entrar. Per tant, el que vull dir amb tot això, ara és el moment de fer aquests controls. També hem de dir, tots els mesos de confinament, els inspectors de l'agència també estaven confinats, no pot sortir al carrer.
Sí.
Ja estan fent actuacions al carrer. Per tant, ara és el moment de fer aquests controls, i en aquesta primera fase es farà sobre vendes en línia i posteriorment es podran estendre a qualsevol tipus d'establiment obert al públic.
Bet, aquests controls, aquestes inspeccions, millor dit, les feu a instància d'ofici o els particulars també poden fer la seva queixa, la seva denúncia?
Mira, evidentment, nosaltres tenim el servei d'inspecció que podem actuar d'ofici, però sempre la ciutadania ens ha d'ajudar també a fer la nostra feina, no? I, per tant, si un consumidor o consumidora detecta alguna irregularitat o detecta, doncs, un abús o una mala praxis, nosaltres sempre demanem que ens ajudin també a fer millor aquesta feina a través de les reclamacions. És a dir, nosaltres tenim 40 inspectors per tot el territori de Catalunya, però si un consumidor detecta una mala praxis, el que demanem també és que presenti una reclamació a l'agència perquè nosaltres la valorem i, si és el cas, pugui actuar.
Perfecte. Doncs fem una cosa. Recordem, si et sembla, Beta Bata, quins aspectes, no? Perquè també l'audiència, doncs, si potser s'han trobat en una situació com la que ens diràs ara, doncs puguin denunciar, no? Quins aspectes concrets es revisaran en aquestes inspeccions?
Mira, revisarem allò que ens permet el nostre codi de consum, eh? Nosaltres tenim un codi de consum que és el que hem de fer complir, eh? Primer, l'etiquetatge dels productes. Per què? Perquè a través de l'etiquetatge és quan tenim la informació, val? Per tant, amb l'etiqueta tenim la informació d'allò que anem a comprar. Dos, el preu de venda al públic, eh? I en aquest cas estem parlant de productes que tenen un preu màxim fixat. Per tant, si es venen aquests productes amb un preu més elevat del fixat, podem intervenir. A la documentació i les acreditacions tècniques, és a dir, que compleixin els requisits que preveu l'Agència de Salut. La publicitat i les invitacions a comprar que es difonguin per qualsevol mitjà. Aquesta publicitat, i ja n'hem parlat més d'un cop, no pot ser enganyosa. Quan hi ha una publicitat ha de ser veraç. No et poden donar gat per llebre, eh? I en darrer lloc també es poden agafar mostres de productes per verificar en un laboratori per veure si són correctes. Nosaltres treballem amb laboratoris concrets que són els que ens ajuden a determinar si hi ha productes que posen en perill la salut dels consumidors i consumidores. En el tema de les joguines, per exemple, ho fem sempre.
I, Bet, et sembla si ara ens determines quines són aquestes mesures que es prenen si es detecten, doncs, aquests incompliments de la normativa del Codi de Consum en alguns d'aquests productes?
Mira, Tot dependrà, evidentment, de la gravetat dels incompliments que pugui detectar el nostre personal d'inspecció. Recordem, l'agència tenim 40 inspectors repartits per tot el territori, professionals i especialitzats. Són grans professionals. Si són incompliments lleus o que es poden esmenar, és a dir, detectem un incompliment lleu i que es pot solucionar, en aquests casos es requereix a l'empresa senzillament que el solucioni, ho rectifiqui. Però, si en canvi el producte pot presentar, i aquí és important, pot presentar riscos per la salut o la seguretat de les persones consumidores, aleshores sí que adaptem mesures importants, com per exemple retirar-ne la venda. En la campanya de joguines que fem per Nadal, de joguines segures, quan detectem joguines que posen en risc la salut dels nens i nenes, el que fem és retirar aquestes joguines. Doncs en aquest cas el mateix. Val? I, finalment, quan hi ha indicis clars d'infracció, no només que posen en perill la salut de les persones, sinó, a més, hi ha indicis clars d'infracció, s'inicia el procediment per obrir un expedient sancionador. I quan dic expedient sancionador, vol dir que hi ha una sanció econòmica. Poca broma. L'agència donem consells, informacions, defensem els drets de les persones consumidores, però també actuem quan cal actuar i quan creiem que hi ha certes actituds i aptituds o actituds comercialitzades que posen en risc els nostres drets i la nostra salut i seguretat.
Mira, Bet, ens arriba un mail de la Glòria que ens està escoltant i està dient que ha escoltat atentament doncs, aquests aspectes concrets que revisaran en aquestes inspeccions, però ella ens explica aquest cas que, a veure, és molt bàsic, però a veure si Bet Abad ens pot explicar què es pot fer. Ens diu que ella va comprar una mascareta a la farmàcia i que se li va trencar. Era una mascareta, especifica la Glòria, que era cara, o sigui, entenc que potser era la FFP2, no? En aquest sentit, quina resposta li podem dir? O si pot fer alguna cosa o no? Volguem dir que estava malmesa, no?
No, llavors el que ha de fer, evidentment, era una FF... Bueno, clar, les mascaretes hi ha les que estan regulades, que és la que estàvem parlant, i després les que s'estan comercialitzant, però que no estan fixats en el preu. Si és una FFP2, i l'ha comprat en una farmàcia, o sigui que entra dintre d'aquestes mascaretes higièniques i autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament, el que ha de fer és anar a la farmàcia on te l'ha comprat i canviar-la per una que no se li hagi trencat.
D'acord, ja està, clar, això és reclamar-ho, no? Dir, escolta...
És a dir, que vagi amb el tiquet, evidentment,
sí.
No? I dir, escolta, vaig comprar aquesta mascareta amb el tiquet tot el dia i se m'ha trencat. Per tant, demano que me la bascanvis per una altra. Això seria lo normal. Evidentment, caldria, possiblement la farmàcia li preguntarà que demostri per què se li ha trencat.
Clar.
Tampoc tinc més informació. També haurà de demostrar-ho, saps què et vull dir?
Sí, ja m'imagino.
Per sentir que ho vull, per lògica, nosaltres sempre diem, quan tens un problema, el primer que has de fer sempre és anar a l'empresa o a la botiga on tu
has comprat, no? Has adquirit?
Has tractat un servei. És sempre has d'anar a l'origen i després ja pots venir a l'agència. Intentar pues, resoldre el problema. Clar, no sé, és difícil de... suposo, no sé si el farmacèutic o la farmacèutica, doncs, dimostri-m'ho perquè se li ha trencat.
Clar. En tot cas, com bé ens has aconsellat, Bet, que primer vagi a l'empresa on hagi comprat a la farmàcia i que expliqui el que li ha passat. Mira, ara que estàvem parlant de tipus de mascaretes, justament sobre les mascaretes i els gels desinfectants que tenen un preu màxim de venda, ens pots recordar quins són i quins preus màxims tenen exactament perquè ens puguem fer una idea?
Sí, perquè això de les mascaretes...
Mare meva, sí, això ja és jugar a una altra lliga, saber...
Exacte.
A veure...
De fet, nosaltres ja a les nostres xarxes hem posat tota la informació,
sí.
Hi ha infografies que expliquen el que us explicaré ara.
Ah, perfecte, a través de les vostres xarxes.
El que explicaré, evidentment, està reforçat, tot això està penjat a les xarxes, a les nostres xarxes socials.
Val.
Doncs mira, recordem que només tenen preu màxim fixat les mascaretes higièniques i els gels i antisèptics autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament. Què vol dir això? Que tota la resta de mascaretes, les FFP2, per exemple, i la resta de gels segueixen tenint un preu lliure. Val? És a dir, cada establiment pot vendre'ls al preu que consideri en funció de l'oferta i la demanda. Val? Hi ha unes, val, que aquestes sí que tenen, estan fixades per l'Agència Espanyola del Medicament. Que les que estan fixades per l'Agència Espanyola del Medicament, aquestes, que són les mascaretes higièniques, que en diem...
Qui són les quirúrgiques, Bet?
Les que són verdes,
sí.
De fora o blaves i de dintre blanques.
Val.
No? Mm. Aquestes sí que estan fixades.
Val.
I aquestes no es poden vendre a un preu superior de 0,96 euros unitat.
0,96 euros.
És important també recordar que només les farmàcies poden vendre aquestes mascaretes.
Ai, aquí també és un punt important, perquè hem pogut veure com supermercats o altres establiments.
Aquestes només les poden vendre les farmàcies. Inclús les farmàcies poden vendre aquestes mascaretes de manera unitària i sense empaquetar. Si tu vas a la farmàcia, em diuen, vull una, dos, tres, quatre.
Val.
Val? Val? La resta d'establiments, que no són les farmàcies, la resta, per a farmàcies o supermercats, estan obligats a vendre-les correctament, envasades i etiquetades. O sigui, per què les farmàcies? Perquè s'entén que és un establiment de salut i, per tant, està regulat i que tenen totes les mesures. La resta, aquesta mascareta, s'ha de vendre sempre correctament envasades i etiquetades. Val?
Val.
Això pel que fa a les mascaretes. Per tant, ens trobem les mascaretes que podem comprar a les farmàcies fixades amb un preu, que és 0,96 euros, o si no arriba a l'euro, i aquí es poden vendre de forma individualitzada o per unitats. Les altres són empaquetades i etiquetades. Sí?
D'acord.
I després hi ha les altres que no són, que no estan homologades per l'Agència Espanyola del Medicament, de disseny, que diem, no? Mones, que aquesta és a preu lliure de mercat.
Pel que fa als gels.
Gels hidroalcohòlics,
sí.
I els antisèptics.
Sí.
L'alcohol i el iode, això, bueno, Els que són autoritzats per l'Agència Espanyola de Medicament tenen preus màxims en funció de la capacitat d'envasos. Aquí també pots fer el mateix. Comprar els que estan fixats, comprar-ne amb altres establiments, que aquí sí que el preu és lliure de mercat. Val? I, per tant, que com que tot és bastant, ja ho veus, bastant complicat,
sí.
Jo el que aconsello és que els oients que m'estiguin escoltant i que estiguin interessats amb aquest tema poden consultar amb molt més detall doncs, la nostra web i el nostre Instagram i Facebook perquè hi és tota la informació.
O sigui, tot el que ens has dit avui ho trobaran allà, eh? És a dir, sobretot aquestes tres històries de conscienciació, del consum responsable...
Infografies que inclús hem posat els dibuixos de cada una de les mascaretes per fer molt més fàcil la informació.
Sí, perquè a vegades, clar, fins que no ens acostumem realment a l'FFP2, sembla que estiguem en una altra galàxia, Bet.
Les fotografies i tot ajuda.
Ens ajudarà, molt bé.
I també vull recordar que qualsevol incompliment o mala pràctica comercial, el que hem dit abans, no sé, evidentment, si us plau, es pot denunciar a l'Agència Catalana del Consum mitjançant el formulari de denúncia que està disponible a la nostra web.
Per tant, és molt fàcil, eh? O sigui, si tenim alguna alerta de que hi hagi una possible incidència, doncs podem entrar a la web de consum.gencat.cat i allà podem fer la nostra denúncia, no?, disponible en aquesta web a través d'un qüestionari.
Jo queixa...
Formulari.
És a dir, nosaltres existim, la gent existim per protegir i defensar els drets de les persones consumidores, no? Per tant, per estar al costat de les persones, no? Doncs és el que aprofito. Si detecteu alguna cosa, us adreceu a l'agència. Tenim una web molt àgil, l'hem actualitzat, sempre està actualitzada, amb formularis que hem adaptat, que són molt fàcils de complir i per tant, també això ens ajuda a fer millor la nostra feina, també, eh?
Clar.
És el que diem, nosaltres ho podem actuar, però si la ciutadania ens ajuda, tots plegats sortirem guanyant, no?
Uh-huh.
I l'empresa també ens està ajudant, perquè també està complint la nostra normativa. És a dir, és una tasca de solidaritat i de col·laboració entre tothom, no?
Bet Abad, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltes gràcies per ser un cop més amb nosaltres i fins ben aviat. Una abraçada forta a tot l'equip. Gràcies, Bet.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Cuida't moltíssim. Doncs ja sabeu, Per més informació, consulteu el web de consum.gencat.cat, busqueu també @consumcat a Instagram, Twitter o Facebook. Tot el que ens ha explicat la Beta Abad, directora de l'Agència Catalana del Consum, ho trobareu allà molt ben explicat. A partir d'ara, res, 30 segons, ens situem a les 10 del matí. No marxis de Radio Estel, perquè està a punt d'entrar Sergi Mas. Avui entrevista a Borja Rabanal, empresari teatral, Teatre de l'Eixample, que ens explicarà com estan vivint aquesta situació de la pandèmia, aquest post-Covid. Molt interessant. Això serà a partir de les 10. Però abans, el Rafa Sanau ja ens posa el dia amb les notícies. Que vagi molt bé. Cuida't moltíssim.